El Banc Sabadell estudia si accepta l'oferta de compra que li ha llançat el BBVA. Seria una operació de gran envergadura al mapa financer europeu. El mateix moviment es va intentar el 2020, però no va fructificar. A la Generalitat no l'ha entusiasmat l'anunci.
Els ciutadans i les pimes catalanes necessiten més entitats financeres, no menys.
Explicarem quines implicacions podria tenir aquesta compra si s'acaba produint.
Catalunya nit.
També us parlarem de la campanya de la banca armada. Saps si el banc on tens dipositats els teus estalvis acaba finançant empreses que fabriquen maquinària bèl·lica?
I agafen els teus diners directament i els inverteixen en uns fons d'inversió. És una llista d'empreses en les que compren accions i les venen durant un temps. I doncs, en aquesta llista apareixen pràcticament sempre algunes empreses d'armes.
Més de 51.000 migrants menors d'edat no acompanyats i tutelats per les autoritats se'ls ha perdut la pista a Europa els darrers 3 anys. Ho diuen els periodistes de Lost in Europe, que alerten que la xifra real és molt més alta perquè aquesta només reflecteix el que passa a 13 dels països europeus.
N'hi ha que marxen a un altre país on tenen familiars o amics, però també hi ha organitzacions criminals que els capten per la prostitució o el tràfic de drogues.
Els influencers que facturin més de 300.000 euros anuals i tinguin més d'un milió de seguidors en una plataforma de vídeo o més de 2 milions sumant xarxes hauran de seguir una sèrie de condicions que ha definit avui el govern espanyol. De seguida les explicarem. Qui factura moltíssim i té una influència descomunal és Taylor Swift. Els seus registres estan marcant època. En només 10 dies, el seu últim disc s'ha convertit en l'àlbum més venut de la dècada. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
És un dels anuncis de la jornada, sens dubte, i importantíssim per al mercat bancari. El BBVA vol comprar el Banc Sabadell i ja ha comunicat aquesta intenció a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. És la segona vegada que l'entitat d'origen basc s'interessa pel Sabadell. El primer intent de fusió, el novembre del 2020, no es va acabar tancant. Ara l'operació li costaria més al BBVA perquè el Sabadell val ara a borsa més que en aquella ocasió. Ara és la xifra de 9.500 milions d'euros. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
Al migdia se sabia la intenció del BBVA i ja hi ha hagut resposta per part del Banc Català. Què diu?
Sí, ha confirmat que ha rebut la proposta de fusió del BBVA, que a la pràctica és una compra, i que analitzarà, diu textualment, tots els aspectes de la proposta. Les últimes vegades que s'havia preguntat al Sabadell si contemplava una operació així, l'havia descartat. El govern català ja ha reaccionat a l'anunci i ha defensat que el que cal és enfortir el sector bancari. Natàlia Mas és la consellera d'Economia.
Respecte per les decisions que prenguin els implicats en l'operació, però els ciutadans i les pimes catalanes necessiten més entitats financeres, no menys.
I des de Madrid, el ministre Carlos Cuerpo remarca que s'ha de preservar la competència dins del sector si l'operació tira endavant.
No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo estos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia, sino que tengamos una situación competitiva.
El que és evident és que una operació així crearia un gegant bancari que precisament posa en alerta els experts.
La fusió podria suposar una reducció del 30% del personal i de les oficines de les entitats, sobretot aquí a Catalunya. Xavier Brun és el director del Màster en Finances i Banca de la Universitat Pompeu Fabra, BCM.
El BBVA, com és el que compra, doncs segurament seria el que porta la batuta i com a conseqüència es veurien més perjudicats el personal de Sabadell que no pas el de BBVA.
I precisament els sindicats Comissions Obreres i la UGT ja han exigit garanties laborals per a les plantilles de les dues entitats. Ara caldrà veure, segons Brun, a quins possibles acords arriben les entitats i si la Comissió Nacional del Mercat de la Competència dona llum verda a la fusió. Si és així, l'operació es podria tancar cap a finals d'any.
El BBVA, per tant, que mostra interès per comprar el Sabadell, i això s'ha sabut coincidint avui amb la presentació de resultats de CaixaBank i el Banc Santander.
Són els del primer trimestre de l'any i les dues entitats disparen beneficis si ho comparem amb els tres primers mesos de l'any passat. CaixaBank ha guanyat 1.000 milions d'euros, és un 17% més, i el Santander ha fet la millor arrencada d'any de la seva història. Ha guanyat 2.850 milions, impulsat pel negoci a Espanya i Portugal. Els bons resultats s'expliquen per la pujada dels tipus d'interès, actualment al 4,5%, quan fa un any estaven al 3%.
Passen, per tant, per un bon moment. Moltíssimes gràcies, Alba.
Bona a vosaltres,
nit.
Bona nit.
I ara parlem dels influencers d'internet, que si fan honor a la paraula que els defineix vol dir que tenen el poder d'influir en molta gent, i precisament per això el govern espanyol vol regular més la seva activitat amb un decret que ha aprovat avui. L'objectiu és, per una banda, protegir els usuaris, sobretot menors, i per l'altra garantir més seguretat jurídica a aquells que s'hi guanyen la vida. Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
Per primer cop a Espanya, una llei estableix els criteris per començar, per definir un influencer, quins són?
Són tres, i s'han de complir de forma simultània. Uns ingressos anuals superiors als 300.000 euros derivats de tota la seva activitat audiovisual, més d'un milió de seguidors en una única plataforma de vídeos o 2 milions de seguidors sumant totes les xarxes, i la tercera, almenys 24 vídeos publicats a l'any. Tots els influencers que compleixin aquests barems s'hauran d'inscriure en el termini de 2 mesos a partir de ja al Registre Estatal de Prestadors Audiovisuals, i a partir d'ara les seves obligacions estaran equiparades a la resta d'agents audiovisuals, com ara les televisions i les ràdios.
Molt bé, un cop identificats i definits els influencers, quines són aquestes obligacions que tindran?
Hauran d'etiquetar el contingut en funció de l'edat i hauran d'identificar també la publicitat que mostrin. Queda prohibit fer anuncis de tabac, de medicines, de jocs d'atzar o de qualsevol contingut que generi un perjudici psicològic o físic en els menors. Sobre les begudes alcohòliques de més de 20 graus, només se'n pot fer promoció entre la 1 i les 5 de la matinada. L'advocat expert en l'àmbit digital Eloi Font explica que això acabarà amb la publicitat enganyosa.
Els influencers, quan parlaven d'un producte, no sabies si t'estaven fent publicitat d'aquell producte o t'estaven parlant d'aquell producte perquè els agradava. I això era un supòsit clar de publicitat enganyosa. Jo crec que sí que és bo que la regulació concreti, aclareixi, especifiqui, no?, per donar seguretat jurídica, per evitar confondre els usuaris.
La majoria de països europeus compten amb un codi que regula la publicitat a xarxes. França, per exemple, va fer un pas més enllà l'estiu del 2023, fa relativament poc, i també va aprovar una llei que regula, entre d'altres coses, la promoció de dietes considerades perilloses, consells sobre la cirurgia estètica i criptomonedes, i els obliga a avisar quan utilitzen filtres de bellesa. Saltar-se la regulació a França es paga amb penes de fins a 2 anys de presó i fins a 300.000 euros de multa.
Molt bé, doncs ja veurem fins a quin punt queden modificats els continguts a partir d'ara. Moltíssimes gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Tots els telèfons, les tauletes i altres dispositius mòbils que es venguin a partir de l'any que ve hauran d'incorporar un carregador universal amb un port de càrrega USB de tipus C. És complicat de dir, però segurament és el més comú ara mateix. El Consell de Ministres ha aprovat avui l'adaptació de la directiva europea que ho estableix, i l'objectiu és reduir el volum de deixalles electròniques. Ignasi Abad.
A veure, Manel, deixa'm veure aquest telèfon que tens,
sí,
aquí. A veure si és... Sí, a mi em sembla que aquest ja és el de tipus C. No és un, no és un iPhone, oi?
No, el meu no.
Els iPhones sí que hauran de canviar a un carregador, diguem, universal, perquè sempre han tingut un específic, però aquest veig que és com d'aquells de càrrega ràpida.
Sí, sí.
Doncs aquests són els nous. Aquest USB de tipus C.
Doncs fotem cap aquí.
Doncs amb aquesta nova legislació, a partir del 28 de desembre, de fet, del 2024 d'aquest any, però a efectes pràctics de la venda ja serà de cara a l'any que ve, els consumidors podran utilitzar o hauran de ja utilitzar un mateix carregador per a una gran varietat de dispositius mòbils, no solament el telèfon, també les càmeres digitals, les videoconsoles portàtils, auriculars, altaveus sense fils, lectors de llibres electrònics, teclats i ratolins també sense fils. Els fabricants d'ordinadors portàtils tindran una mica més de marge, en comptes del principis de 2025, tindran fins a l'abril del 2026 per adaptar-se. Segons el ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, la normativa vol simplificar la vida als consumidors i també contribuir a un planeta més net.
Yo creo que estamos ante una norma muy útil porque no solamente va a permitir la interoperabilidad de los cargadores, sino que seguro que va a suponer una reducción de todos estos residuos electrónicos que vamos dejando y que al saltar de un equipo a otro hemos tenido que ir eliminándolos.
Doncs tots aquests residus electrònics que diu el ministre sí. Sumen un total de 11.000 tones de deixalles electròniques cada any per productes, per exemple, com aquests carregadors de telèfons mòbils.
Déu-n'hi-do, doncs ja podem anar-los reduint, sí. Moltes gràcies, Ignasi.
De res.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Als Estats Units, les protestes contra la guerra de Gaza en diferents universitats pugen de to. A la Universitat de Columbia, a Nova York, nombrosos estudiants han ocupat un dels edificis més emblemàtics del campus, tal com va passar, per cert, als anys 60, en les manifestacions contra la guerra del Vietnam. Anem en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Continua a hores d'ara aquesta ocupació emblemàtica del Hamilton Hall a la Universitat de Columbia?
Sí, i de fet ara mateix la situació és imprevisible perquè ningú té clar com es pot resoldre. Dilluns la direcció de la universitat deia als estudiants acampats que aquells que no marxessin no podrien graduar-se i se'ls suspendria el curs. No van marxar. Ara l'amenaça augmenta. Diuen, els que s'han tancat en aquest edifici, que podrien ser expulsats definitivament. Els manifestants s'hi han atrinxerat amb barricades. La universitat, a més, ha decidit tancar la biblioteca just quan ara mateix toca fer ja exàmens finals. A la resta del país, l'atenció també està acabant amb detinguts. A Califòrnia, per exemple, la policia ha intentat desallotjar un campament sense èxit i amb el pas dels dies ja passem dels 1.000 detinguts en total. Les protestes passen a Califòrnia, a Texas, a Georgia, a Minnesota. Mentrestant, qui ha volgut ficar cullerada ha estat l'expresident Donald Trump, que segueix de judici a Nova York, però a les pauses va fent declaracions. En la seva línia habitual ha comparat aquestes protestes amb la sala del Capitoli. Fins ara, cal recordar, no hi ha hagut cap víctima a les universitats. A la sala del Capitoli van morir 5 persones.
Molt bé, Francesc, ja veurem com acaba aquest pols i què passa amb els universitaris que protesten. Moltíssimes gràcies en directe des de Washington. Bona nit.
Bona nit.
Dos minuts per arribar a un quart d'11 de la nit. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken ha arribat a Israel per reunir-se amb Benjamin Netanyahu dins de les converses per propiciar una treva a Gaza. El primer ministre israelià ha assegurat que, amb treva o sense, es mantindrà l'operació militar a la ciutat de Rafah, on es refugien centenars de milers de palestins. Vicent Mifsud.
Les paraules de Netanyahu es produeixen quan Hamas encara està estudiant l'última proposta del toll foc que li ha fet Israel, que inclouria l'alliberament de presos palestins a canvi d'hostatges segrestats el 7 d'octubre. Tot i que els Estats Units no avalen l'operació militar a Rafah, si no es prenen mesures per protegir els civils, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que és indispensable.
Entrarem a Rafah perquè no tenim cap altra opció. Destruirem els batallons que hi té Hamas. Completarem tots els objectius de la guerra, inclosa la repatriació de tots els nostres segrestats.
Netanyahu també ha carregat contra el Tribunal Penal Internacional davant la possibilitat que emeti aquesta setmana ordres de detenció contra ell, el ministre de Defensa i el cap de l'exèrcit per suposats crims de guerra contra civils palestins a Gaza. Assegura que el TPI no té cap autoritat sobre Israel, que no el reconeix i diu que si actuen contra ells serà una mostra d'odi i antisemitisme.
Doncs un altre tribunal, el Tribunal Internacional de Justícia, rebutja la petició de Nicaragua que demanava imposar mesures urgents contra Alemanya pel seu suport a Israel en la guerra de Gaza. Xavier Vilà.
Nicaragua sosté que Berlín ha violat la Convenció contra el Genocidi del 1948 perquè ha proporcionat armament a Israel, però el tribunal resol que les circumstàncies actuals no requereixen prendre mesures provisionals. Tanmateix, el president de la Cort, Nawar Salam, feia aquest crit d'alerta.
El tribunal continua profundament preocupat per les condicions de vida catastròfiques dels palestins a la Franja de Gaza, veient la privació llarga i estesa de menjar i altres necessitats bàsiques.
El tribunal declina desestimar el cas i escoltarà més arguments sobre la qüestió.
Hem començat l'informatiu parlant de banca, ara parlàvem de guerres, i ara tenim un tema que ens ajunta una mica aquestes dues potes. Fa pocs dies dèiem que les guerres, sobretot a Ucraïna i a Gaza, i les tensions en la geopolítica mundial, han disparat la despesa militar. L'informe anual del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca de la Pau, diu que la despesa ha estat de 2,44 bilions de dòlars el 2023, que és un augment gairebé del 7%, on els Estats Units i els països membres de l'OTAN mantenen la hegemonia mundial en militarització. Però avui volem anar més enllà de les dades mundials i ens volem fixar en com els grans bancs financen les empreses armamentístiques, i per això ens mirem què passa a Espanya. Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Com ho fem això de saber si realment els bancs financien o no empreses militars, perquè trobar-ho no deu ser fàcil.
No, fàcil no. És ben difícil que una persona que no estigui avasada a les grans finances pugui veure si el seu banc inverteix o no en indústria armamentística. Per això, des del 2006, diverses entitats que treballen per la pau porten a terme la campanya Banca Armada. El Centre de l'AS, el CETEM i moltes d'altres fan anàlisis exhaustives de les inversions dels bancs i caixes de l'Estat, i a través de delegacions de vot participen en les juntes d'accionistes per posar en evidència que els grans bancs financen moltes de les empreses de la indústria militar mundial.
Com funciona això de la delegació de vot?
Doncs si tu ets accionista del Banc Sabadell, del BBVA, de CaixaBank o del Sabadell, delegues el vot a la campanya Banca Armada i ells et representen a la junta d'accionistes. Aquesta és la intervenció a la junta d'accionistes del Santander.
Bombardeando el ejército israelí con esos aparatos al Rolls Royce, que le ha dejado 870 millones y que tiene tanques que ahora mismo están entrando en el hospital de Sifa, o Leonardo, otra empresa que tiene cañones y están disparando desde los buques de la Armada israelí a toda la playa de Gaza.
És una campanya que en el marc dels centenars d'accionistes d'aquests bancs és totalment testimonial, però fa evident l'opacitat de les inversions bancàries. Per això ho hem preguntat a Jordi Calvo, investigador del Centre de l'AS i expert en banca armada.
Quan tens un compte en un banc i te diuen, escolta, tens aquí uns diners aturats, vols invertir-los en el compte futur, el compte estalvi, el compte... tranquil·litat, el que sigui, i agafen els teus diners directament, els inverteixen en uns fons d'inversió. És una llista d'empreses en les que compren accions i les venen durant un temps. I pues, en aquesta llista apareixen pràcticament sempre algunes empreses d'armes.
La campanya Banca Armada no pot determinar si cada un dels productes que una persona contracta amb el seu banc té relació o no amb la indústria armamentística, però sí que pot determinar quins bancs són els que de manera més o menys habitual financien aquest tipus d'indústria. I en el rànquing hi surten els quatre bancs espanyols.
El Santander i el BBVA són els que dediquen milers de milions a finançar aquest tipus d'empresa, i els altres, encara que sí que també financen algunes empreses d'armament, i és una cosa que continuarem dient, diguem-ne que el volum és diferent.
Per això hi ha gent que és accionista d'un banc però que té clar que vol intentar incidir-hi, com en Xavier Pifarrer, que fa 4 anys que delega els seus vots a la campanya. Ho fa per convicció i sap que el banc, en el seu cas és el Sabadell, no canviarà la seva política d'inversions, però com a mínim quedarà en evidència.
Però és veritat que el que ells diuen ha de constar en acte de la Junta d'Accionistes, I jo he vist vídeos que ells ho graven i després me'ls passen, i algun vídeo d'algun any veus que els de la taula, és a dir, els que estan portant la junta, els directors del banc o la junta directiva, es posen una mica nerviosos. No els hi agrada, no els hi agrada sentir aquestes coses. I bueno, és molest. I en aquest sentit, doncs, em sembla valent per part d'ells i m'agrada que ho facin, i si puc col·laborar d'aquesta petita manera, doncs em sento satisfet, sí.
I quan els arriben totes aquestes peticions de la gent de la banca armada, els bancs, què hi diuen? Com responen?
Doncs ens diuen que responen una mica embagatats, perquè, a més, no, amb una junta d'accionistes no responen a cada pregunta, sinó que les ajunten totes al final. A nosaltres, que ens hem posat en contacte amb les quatre entitats bancàries, ens diuen que compleixen amb els tractats de les Nacions Unides sobre el comerç d'armes, sobretot el que es va aprovar el 2013, i que en cap cas financien indústries que no compleixin amb les convencions internacionals. Això així a l'engròs. En el cas del Banc de Sabadell, a més, i també de CaixaBank, tenen polítiques d'inversions que prohibeixen relacions amb empreses d'armament controvertit. En el cas de CaixaBank, a més, tampoc té relacions financeres amb empreses de països amb embargaments d'armes o que tinguin una guerra.
Com pot saber un client si el seu banc està invertint o no en empreses armamentístiques?
Doncs la campanya Banca Armada té un portal web on, posant només el nom i els bancs que es vulguin consultar, et fa la comprovació. I si són bancs que inverteixen en indústria d'armament, surt una explicació de l'activitat de cada una de les empreses armamentístiques.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Natàlia Ramon, per aquesta feinada.
Bona nit.
Més de 51.000 migrants menors d'edat no acompanyats i tutelats per les autoritats han desaparegut a Europa els darrers 3 anys, és a dir, cada dia de mitjana es perd el rastre de 46 d'aquests nois. Són dades recollides per la xarxa internacional de periodistes Lost in Europe, a 13 països europeus, perquè la resta no tenen registres, com és el cas d'Espanya, per exemple. Fa 3 anys, el darrer informe de Lost in Europe parlava de poc més de 18.000 nens i adolescents no acompanyats, dels quals es deia que la certesa es tenia que se'ls havia perdut la pista. Ens ho explica la Maria Alba Gilabert.
En aquests 3 anys, aquesta xifra s'ha més que duplicat. I les dades es refereixen, com dèiem, als països que ho comptabilitzen. Quan arriben a Europa, els menors viuen en grans centres d'acollida fins que es decideix on residiran de manera permanent. És mentre esperen que solen desaparèixer. Geisha Van Haren és cofundadora i portaveu de Lost in Europe.
N'hi ha que marxen a un altre país on tenen familiars o amics, però també hi ha organitzacions criminals que els capten per la prostitució o el tràfic de drogues, i per això molts desapareixen. I com que no tenim les dades de tots els països europeus, això només és la punta de l'iceberg.
La majoria dels menors no acompanyats que arriben a Europa són nois, i també són la majoria dels que desapareixen sense deixar rastre, però n'hi ha un 25% que són noies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Encara sense gaire concreció, però el govern espanyol ha començat a desgranar el pla que ha promès Pedro Sánchez per a la regeneració democràtica. El primer pas és forçar la renovació del poder judicial. I avui la Moncloa ha enviat un ultimàtum al PP. Ho arriben a un acord o canviaran la llei al marge dels populars. Madrid, Paula Brujats.
La ministra portaveu Pilar Alegría ha donat una última oportunitat al PP.
I seria deseable llevar a cabo esa renovación del Consejo General del Poder Judicial con esa amplia mayoría parlamentaria. Ahora bien, si el Partido Popular decide bloquear la renovación, lo vamos a hacer posible.
Per primer cop, el govern espanyol s'obre a fer reformes legals per esquivar el PP i forçar la renovació de l'òrgan, que ara té majoria conservadora i que porta més de 5 anys amb el mandat caducat. Una opció és rebaixar la majoria que cal per a la renovació. Ara PSOE i PP estan obligats a entendre's, però si es rebaixa, Sánchez en podria tenir prou amb el suport dels socis d'investidura. Pedro Sánchez no només no ha dimitit, sinó que avui a la cadena SER deia que té ànims per acabar el mandat i per optar a la reelecció.
Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto.
I volia rebaixar la crispació, però ha aconseguit tot el contrari. El líder del PP ja ha anunciat avui noves mobilitzacions contra ell.
Y él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle.
I també demanaran que comparegui al Congrés per donar explicacions dels negocis de la seva parella.
Cinc minuts i seran dos quarts d'onze de la nit. La campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig mira de girar full de tot l'episodi de Pedro Sánchez. Fem ara un recorregut pels principals actes de les darreres hores. Des de l'Hospitalet de Llobregat, el cap de llista del PSC, Salvador Illa, crida a obrir una nova etapa després dels últims 10 anys en mans de governs independentistes. L'Hospitalet, Núria Oriol.
Bona nit. Salvador Illa carrega fort contra els últims 4 governs independentistes de Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès. El candidat del PSC assegura que no han permès avançar a Catalunya i s'erigeix com la garantia d'una nova etapa en què es governarà i es prendran decisions com fer realitat l'ampliació del Prat.
Aquí, estos últimos 10 años perdidos, ha gobernado Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que se han ido cambiando de nombre, pero son los mismos. Son los mismos. 10 años, 2 partidos, 4 presidentes, década perdida en Catalunya. Habrá que darle un cambio a esto.
Per fer-ho possible, crida la mobilització de l'electorat com mai aquest 12M.
Porque de eso van estas elecciones. No solo de ganar y gobernar. Y por eso necesitamos que el día 12 de mayo nadie se quede en casa. Y necesitamos más, que llevéis al vecino, al compañero, al familiar, a todo Quisqui a votar.
El candidat al PSC ha promès una Catalunya en què tothom s'hi sentirà representat.
Des d'Esquerra, Pere Aragonès treu pit per haver acabat amb les retallades i acusa Pedro Sánchez i Carles Puigdemont d'haver enganyat a la ciutadania. Santa Coloma de Gramenet, Albert Prat.
El candidat dels Republicans ha posat el mateix sac als seus adversaris i els ha titllat de tenir un superego.
És una llàstima i una pena molt gran que el Partit Socialista s'hagi sumat en aquesta onada de populisme i que tot acaba en un mateix, en aquests personalismes que tan mal han fet a Catalunya i que tan mal estan fent a l'estat espanyol.
Aragonès ha assegurat que el seu partit no vol jugar en aquesta lliga, sinó que vol confrontar propostes i ha reivindicat la feina feta aquests últims anys.
Podem dir amb orgull que hem acabat amb les retallades als serveis públics d'aquest país i que ho hem fet nosaltres. No ha estat fàcil, ens ha costat, però hi hem arribat.
Davant del candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián ha confessat que el seu somni és que Oriol Junqueras també arribi a ser president de la Generalitat.
Des de Mollerussa, Junts carrega contra el PSOE i assegura que si s'ha de parlar de regeneració democràtica, cal que Catalunya pugui celebrar un referèndum. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat d'estafa el discurs de Sánchez. Mollerussa, Júlia Albacar.
El secretari general de Junts s'ha mostrat contundent contra el PSOE i ha qualificat de cínic el discurs de Sánchez quan parla de regeneració democràtica. Turull ha lamentat que ara Sánchez, segons ha dit, vingui a donar lliçons als catalans i assegura que per parlar de democràcia a Espanya cal que es reconegui el dret de Catalunya a l'autodeterminació.
Doncs parlar de democràcia una vegada per totes és que no hi haurà democràcia plena a Espanya mentre les nacions que sobrevivim engabiades dins seu no puguem decidir el nostre futur. Perquè la democràcia és això, és poder votar i decidir el futur.
I ha carregat contra el que ha assenyalat com a indiferència dels socialistes quan van empresonar els líders del procés. Turull s'ha pronunciat avui des del Teatre L'Amistat de Mollerussa en un acte on també ha participat la portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras, i els candidats a la demarcació de Lleida.
I a Mataró, el líder de Vox torna a carregar contra els partits independentistes i el PSC i ofereix l'extrema dreta com a alternativa política. Sense que les dades ho avalin, ha acusat aquests partits d'haver portat més inseguretat a Catalunya.
Vox tiene un proyecto de alternativa y de esperanza para los catalanes y frente a esos proyectos del separatismo y del socialismo que nos ha condenado a la ruina y a que Cataluña hoy tenga menos seguridad, peores datos en educación, destruya industria y tengamos peores empleos.
La CUP parla de possibles acords de cara a la nova legislatura i de la possibilitat de plantejar un nou referèndum. Barcelona, Jordi Corbalan.
La CUP s'obre una entesa amb Esquerra, Junts i els Comuns després de les eleccions, però la candidata Laia Estrada els demana que esmenin les polítiques que s'han fet fins ara.
Nosaltres ens podem entendre amb aquestes formacions perquè en altres moments han estat capaces d'ubicar-se en llocs diferents. És a dir, podem trobar una entesa amb aquestes formacions si hi ha una esmena respecte al que s'ha fet fins ara.
La CUP també es demana que deixin de posar el focus a Madrid i s'obre a acordar data per a un nou referèndum.
Cap problema, no serà per naltros que, no, que desaprofitarem una eina com pot ser novament un referèndum per tal de desbordar l'Estat, per tal de tornar-ho a posar, no, en escac.
Abans, però, creu que cal avançar en la construcció d'una agenda social i nacional pròpia.
I per la seva banda, Ciutadans s'erigeix com l'únic partit constitucionalista que s'ha compromès a no pactar amb els independentistes. El seu cap de llista, Carlos Carrizosa, acusa PP i PSOE de pensar més en la Moncloa que en Catalunya.
El voto al Partido Popular o al Partido Socialista pone una clave Moncloa sobre la mesa que se aleja de la necesidad que tenemos en Cataluña de cambiar estos gobiernos separatistas. Aquí no va a cambiar nada hasta que no cambiemos a los gobiernos separatistas. Solamente Ciutadans se ha comprometido a no dar apoyo a ningún gobierno separatista.
Catalunya nit, amb Manel Elías.
Ahir a aquesta hora explicàvem que havia estat el dia més plujós dels últims 2 anys i mig i avui continua plovent, no tant com ahir, però continua caient aigua. En un context de sequera com el que viu Catalunya, això són molt bones notícies, però encara de ploure més. El govern ha descartat avui aixecar cap restricció per la sequera. Oriol Pujador.
Els embassaments de les conques internes han crescut més de 2 hectòmetres cúbics en només 2 dies, però tot i això encara estan al 19% de la seva capacitat. L'increment és substancial. Hem d'avançar que el mes de març el nivell dels embassaments arribava a ser inferior al 14%. És per això que el govern avisa que de moment la sequera es manté i no vol concretar a partir de quin nivell és quan es començarien a aixecar les restriccions. Patrícia Plaja és portaveu de l'executiu.
La previsió diu que els propers dies continuï aquesta tendència creixent perquè les capçaleres del riu encara porten aigua, força aigua, i el desgel també servirà per anar alimentant el cabal del riu. Per tant, boníssimes notícies, tot i que encara no suficients com per podem dir que ja hem revertit la situació perquè la recuperació, com els deia, és lenta.
Les pluges d'avui, les nevades també d'aquests dies, faran pujar encara més els nivells dels embassaments, però es calcula que caldria uns 10 dies més de precipitacions generals i a les capçaleres dels rius per poder remuntar les reserves d'aigua.
De moment, el govern ha garantit una aportació d'aigua als regants del Ter que permeti la supervivència dels arbres fruiters i assegurar un 20% de la collita d'arròs. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
En una reunió aquesta tarda amb els regants, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, els ha garantit una dotació mínima de prop de 17 hectòmetres cúbics d'aigua, però que podria anar més.
És veritat que l'escenari ha canviat i les pluges d'aquesta setmana estan fent entrar molta aigua als embassaments i, per tant, també sortim d'aquí amb el compromís de que quan acabi l'episodi d'aquestes pluges, divendres hi ha comissió de desembassament, en la qual arribarem a aquests acords, però també arribarem als acords de revisar aquestes dotacions en funció de l'aigua que tinguem als embassaments.
Els pagesos no han sortit del tot satisfets, retreuen al govern per no haver fet les coses ben fetes i quan tocava, i mantenen una concentració per demà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Premi A és per les que no han pensat mai en un pla B. Emprenedores, a CaixaBank us volem dir que vosaltres també sou el nostre pla A. Inscriu-te a caixabank.cat/premiA abans del 28 de juny i guanya 6.000 euros en formació. Per accedir al premi has d'haver dut a terme una activitat empresarial de com a mínim 2 anys. Consulta tots els requisits al web. El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
El 4 i 5 de maig, Fira Pallars Terra de Corder a Tremp. Tastos d'elaborats de corder, tercera mostra de formatges del Pirineu. El dissabte tindràs diferents tastos al Pallars Food Fest i la banda cel obert en directe. I diumenge, dinar popular Pallars Terra de Corder. Vine a Tremp el 4 i 5 de maig. Més informació a ajuntamentdetremp.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Se vos votar per correu, te cau sol·licitat. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tu t'entrar en web correus.es. Dami un certificat electrònic reconeixut. Els temps en què et duis de mai. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Anireu, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia de 10 a 11 a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades en lo Manel Elias.
La cineasta japonesa Naomi Kawase protagonitza des d'avui un cicle a la Filmoteca de Catalunya on se'n podran veure els títols més destacats. Montse Pujol.
Naomi Kawase s'ha sentit contenta de ser a Barcelona una banda d'assistir als col·loquis que la Filmoteca farà després de la projecció dels seus títols. Està rodant com a actriu una pel·lícula Emergency Exit que dirigeix Lluís Miñarro. Kawase ha reconegut que la seva trajectòria documental està plena de referències autobiográfiques.
Cuando falleció ella, pensé, yo que no conozco ni siquiera a mis padres y ahora no tengo a mi madre adoptiva tampoco, ¿qué es lo que me une con este mundo a mí misma? Y en ese momento pensé buscar un poco mi origen y quise rodar, ir ahí y rodar una película.
Kawase s'ha mostrat molt contenta que sigui precisament aquesta pel·lícula, Aigües Tranquil·les, el que s'hagi projectat aquest vespre per inaugurar el cicle, perquè és un dels títols, diu, que li van canviar la vida.
El cantant italià Andrea Bocelli fa aquesta nit el primer de dos concerts consecutius al Palau Sant Jordi de Barcelona i arriba amb la gira de celebració del seu 30è aniversari sobre els escenaris. Barcelona, Marc Ruiz.
Andrea Bocelli actua aquesta nit acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i la Polifònica de Porreig en el primer de dos concerts consecutius amb totes les entrades venudes. Una de les claus de l'èxit del tenor invident és el repertori extremadament popular que domina, com les sonates de Beethoven per Elisa i Clar de Lluna, que han sonat abans d'arrencar el concert. I, de fet, ell s'enorgulleix d'haver acostat l'òpera a públic que no l'escolta de forma habitual. I el concert d'avui contindrà àries d'òpera populars. De fet, ha obert amb La Donna Mobile de Verdi. Encara que ha continuat amb una no tan evident La Mia Letizia in Fondere de l'òpera I Lombardi. I ja des del primer moment ha fet gala de la seva fama d'allargar les notes amb un ostentós vibrato. Però també aprofitarà per repassar cançons de tota mena d'estils interpretades durant la seva carrera. L'estil popular, per cert, ha tingut un moment una mica kitsch. L'estranya combinació d'un quadre delicat del pintor modernista txec Alfons Mucha i la soprano convidant a fer palmes en un fragment de Meine Lieben, Sie küssen so heiß, de Judita, de Franz Lehár. La gira culminarà amb un concert triple de celebració a l'Aiàtico, la població de la Toscana, on va néixer, amb desenes de convidats de molts estils diferents, des del pianista Lang Lang al cantautor Tiziano Ferro, passant per Josep Carreras o Sheryl Crow. And for a fortnight there
Taylor Swift, que segueix batent rècords. En només 10 dies, el seu últim disc, The Tortured Poets Department, s'ha convertit en l'àlbum més venut de la dècada. Déu-n'hi-do, Marta Vives.
Quin títol, Manel? Sí, sí. Concretament, se n'han despatxat 6,6 milions de còpies físiques a tot el món, segons xifres de la seva discogràfica. D'aquestes, més de 2 milions i mig són en vinil, i això, per tant, el converteix en el disc de vinil més venut del segle. De fet, amb el primer senzill del disc, aquest Fortnite, que esteu escoltant de fons, ha aconseguit situar-se per 12a vegada al número 1 de la llista Billboard, empatant amb The Supremes i Madonna, que també van aconseguir-ho en el seu moment, i només darrere de Drake i Michael Jackson, que ho van aconseguir 13 vegades, per tant, una més. Aquest 11è treball de la nord-americana ja ha arribat al número 1 a països com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, França, Itàlia o Espanya, on se n'han venut més unes 40.000 còpies. Taylor Swift és, de fet, la solista que més cops ha encapçalat la llista de vendes Billboard 200, empatada amb el raper Jay-Z, i només superada per qui? Pels Beatles.
Això ja són paraules molt, molt grosses. Ma. Però bueno, el rècord que deies de Drake i Michael Jackson, em sembla que aquest sí que pot caure.
Sí, 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 jo crec que està a punt a punt.
Està a punt a punt. Molt bé, queden 20 minuts per les 11. Avui teníem dos partits en joc a nivell europeu. El Barça, que ha guanyat contra l'Olympiacos, el Barça de bàsquet in extremis, i el Madrid, que acaba d'empatar 2-2, va ara mateix el partit amb el Bayern de Múnich. L'anada és a Alemanya. Estem parlant de veure quin equip arriba a la final de la Champions League de futbol. Hem explicat, per tant, força notícies, però, com sempre, algunes no ens hi han cabut. Per exemple, Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit. Quina?
Doncs avui un misteri. La gata que ha viatjat 1.000 quilòmetres. Tot comença amb una família de l'estat nord-americà de Utah que feia dies que buscava per tot el veïnat la seva gata, que es diu Galena. Van regirar cada racó de dins de casa. No apareixia. Van escorcollar l'exterior i res, la Galena tampoc no hi era. Van omplir el barri de pòsters amb la seva fotografia. Res de res. La preocupació per l'animal, doncs, anava creixent fins que una trucada va donar la clau de tot plegat. Qui trucava era una treballadora d'Amazon. I diràs, què hi té a veure, sí, Amazon, amb tot això?
Què hi té a veure?
Doncs bé, resulta que la família propietària de la Galena havia comprat a través d'aquesta empresa un parell de botes de feina i van decidir tornar-les. Van agafar la caixa en què havien arribat, la van tornar a precintar, però abans, sí, el que esteu pensant, sí, sí, la Galena s'hi va ficar. I aquí és on va començar un viatge que va durar 6 dies i que va portar la gata des de Utah fins a Califòrnia. Allà el paquet va arribar a un centre de productes retornats d'Amazon, on una treballadora va trobar la gata, no obria el paquet, sortosament hi havia un forat i havia pogut respirar a través d'ell, i la va portar al veterinari. Gràcies al xip la van poder localitzar també la família, que de seguida la va anar a buscar.
Pobre gata, quina gana i quina set i quin de tot. No sé com s'ho hauria de fer, però...
I quin viatge.
I quin viatge, exacte. Mm. I ara en David Guzmán reflexiona sobre un fenomen lingüístic creixent. En lloc d'alumnes, ara hi ha alumnat.
La diferència entre una llengua viva i una llengua morta és que la primera evoluciona i s'adapta als canvis d'usos, d'època i de mentalitat. El català, per fortuna, és una llengua vivíssima i una de les proves és la reflexió a propòsit del gènere, que els últims anys ha assolit nivells d'intensitat notables entre l'opinió pública. L'objectiu, legítim i noble, té a veure amb la lluita contra el llenguatge sexista, però és un combat que de vegades cau en imprecisions espúries. Penso ara en la nova revifalla del sufix at, el que trobem a paraules com rectorat, secretariat i proletariat. Un sufix que indica un càrrec o una activitat. El secretariat l'exerceix qui fa de secretari, no el conjunt de secretaris. El rectorat l'ocupa qui fa de rector, no una suma de rectors. Però vet aquí que en l'àmbit escolar vivim una pandèmia lèxica que tothom que tingui criatures haurà observat. Ja no hi ha alumnes ni professors, només alumnat i professorat. I en canvi, com explica el lingüista Gabriel Bibiloni, el castellà és l'única llengua que fa servir el terme professorat per parlar de conjunt de professors, ni el francès, ni l'italià, ni tan sols l'anglès. És a dir, que el sufix at no serveix per fabricar col·lectius. Per no parlar dels alumnes i els professors, hem acabat adoptant un castellanisme. D'aquí a 4 dies no tindrem docents, sinó docentat, no hi haurà estudiants, sinó estudiantat, i a la ràdio, en lloc dels oients, ens adreçarem a l'oientat.
Davant la pluja hi ha un parell de barems bastant extesos, crec. Un és el de les necessitats humanes i del planeta, és a dir, necessitem l'aigua perquè no hi hagi sequera, o necessitem que no plogui més del compte perquè no hi hagi inundacions. Aquest és un barem. I l'altre, també molt popular, és el de m'agrada o no m'agrada que plogui. És a dir, hi ha gent que li agrada molt allò d'un llibre, una pel·lícula, o em quedo a casa i que plogui, o fins i tot nens que quan plou surten a córrer a buscar els bassals al carrer, i persones que tot el contrari, que no els agrada gens que plogui perquè els destorba molt durant el dia, pels motius que siguin. Tot això ho explico perquè tinc aquí al meu costat l'Anna Ramon. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
És la nostra biòloga i avui la vull portar a aquest terreny. No sé si en el món de la natura passa com això d'aquests nens que veuen la pluja i surten al carrer a buscar bassals, que ja em ve, evidentment, en ment, a mi, suposo que a molts oients, el cargol.
Els cargols, el cargol treu banya, no?
Exacte.
Exacte, la pluja és felicitat en estat pur pels animals i les plantes. Això crec que no hi ha barems en aquest sentit. És únic, no?, el sentiment que tenen. I de fet, la necessiten també per florir, per viure, no? I llavors jo, per celebrar una mica, el que he pensat és recollir-vos, doncs, animals que ja és extrem el que senten quan plou, no? Que els hi va la vida i que fins i tot, doncs, tenen unes estratègies i han modulat tota la vida per fer-la, no?, per viure només en el moment que plou i després ja poden tornar a desaparèixer.
O pluja o res.
Exacte. Són animals de o pluja i res. Pensem que són animals com, per exemple, molts amfibis, que també us deu venir al cap,
sí,
les granotes,
sí,
no? Doncs també els agrada la pluja. I jo avui us vull parlar del gripau d'esperons. És un gripau que és molt feliç vivint sota la sorra, val? De fet, hi viu durant anys esperant que plogui. I és molt curiós perquè rep aquest nom perquè té unes protuberàncies darrere les potes, com uns esperons,
sí,
no?, que els fa servir per excavar aquest forat on ell hi pot viure tranquil esperant que arribin, doncs, aquests núvols, no? Quan arriba, aquests gripaus el que fan és sortir, anar cap a la bassa, es troben allà mascles i femelles, copulen, posen els ous i es tornen a amagar. Després, clar, com sabeu, els gripaus fan la metamorfosi, és a dir, que aquests ous dins de l'aigua es transformen en capgrossos.
Sí.
Doncs bé, el gripau d'esperons té el capgross més gran de tota la península Ibèrica. O sigui que s'esperen molt, però quan ho fan uns capgrossos que, mira, ho he mesurat i t'hi cabria tot sencer, t'ocuparia tot el teu palmell de la mà, Manel. Què els hi passa? Aleshores, doncs que clar, per fer aquesta metamorfosi de capgross a gripau, doncs necessiten 6 mesos per créixer tant. I això, doncs, els fa una mica sensibles a les grans sequeres, no? Esperem que hagin aguantat aquesta i que realment puguem veure com estan sortint aquests,
sí,
dies.
Sí, sí, esperem que sí. Les plantes, suposo que és una evidència també dir que els agrada l'aigua. De vegades hem parlat ja d'estratègies d'aquelles que en tenen poques, com s'ho fan per sobreviure, però n'hi ha algunes que s'esperin també el moment de la pluja per deixar-se veure?
Sí, doncs hem de mirar-les per això cap a terra, hem de mirar cap avall, amb un món bastant més microscòpic, que també és de color verd, val? I són els briòfits, les molses, no? Aquest nom sí que ens és més proper perquè realment fem servir des de petits les molses per muntar el nostre pessebre.
Sí.
Doncs bé, els briòfits, a diferència de la resta de plantes que nosaltres, els biòlegs, els ja anomenem vasculars, a diferència de les plantes vasculars, ells no tenen sistema circulatori i, per tant, no tenen arrels a través de les quals fer viatjar aquesta aigua fins les fulles. Les molses viuen de l'aigua que els hi cau a sobre. Literalment, només quan cau la pluja, elles doncs, poden tenir aquesta aigua, a part d'aprofitar doncs, l'aigua de la humitat o la que queda en el sol. I el que fan és quedar-se, quan no plou, seques, sense morir. Es queden latents i esperen aquest moment, quan comença a caure la pluja, per rehidratar-se. I és preciós. Llàstima que no tinguem vídeo aquí que poguéssiu veure, clar, perquè això es pot veure. Sí. Proveu a casa algun dia amb una molsa seca de tirar-li amb un comptagotes l'aigua i veureu com...
És tan instantani com
és
això.
És instantani, sí. Es comença a rehidratar i comença doncs, a aparèixer doncs, tot un verd radiant.
Ostres, que bo. Ara ja és de nit, no ho veuríem, però imaginem que demà vull sortir a notar aquesta alegria que ens porta, que ens porta l'aigua. Si passejo, amb què m'hauria de fixar si vull trobar alguna sorpresa?
Mira, doncs jo et proposo que demà vagis per un lloc que hi hagi una mica més de fang,
sí,
i que hi hagi bassals.
Camí i bassals, eh?
Sí. Allà hi pots trobar dins dels bassals els triops.
Triops.
Els triops són com uns crustacis, val? Són parents de les gambes, dels crancs, però que viuen a dins dels bassals. Mira, de fet tinc en Galdric Musoll, que és un aficionat, és biòleg, però li encanten mirar sobretot aquestes aigües que es diuen temporals, que a vegades hi ha aigua i a vegades no hi ha aigua. Ha fet molt seguiment d'aquest tipus d'animals i ens explica molt bé com són els triops.
Els triops són uns crustacis petits, de no més de 5 centímetres, i tenen 3 ulls. Semblen sortits dels Simpsons. Es consideren un dels animals més antics del planeta, ja que van aparèixer al Triàsic, quan els dinosaures habitaven la Terra. Estan especialitzats en viure en basses temporals, on gairebé no hi ha depredadors. És en el fang sec on els ous poden romandre en estat de latència durant anys. Al cap de pocs dies d'omplir-se les basses de nou, els ous eclosionen.
Ostres, durant anys esperant el teu moment, eh?
Sí.
Són molt bonics. Veig, però, que hem de buscar bassals cristal·lins, eh?
O sí, sigui, han de ser l'aigua una mica transparent, sí, sí, que no hi hagi hagut un gosset per allà caminant per sobre, si pot ser.
Aigua neta, però val la pena. Molt bonic. Doncs moltíssimes gràcies. La setmana que ve més històries.
Fins la setmana que ve, Manel. Gràcies.
A tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Premi A és per les que no han pensat mai en un pla B. Emprenedores, a CaixaBank us volem dir que vosaltres també sou el nostre pla A. Inscriu-te a caixabank.cat/premiA abans del 28 de juny i guanya 6.000 euros en formació. Per accedir al Premi has d'haver dut a terme una activitat empresarial de com a mínim 2 anys. Consulta tots els requisits al web.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que quasi hi sents bé, quasi sense pujar el volum del televisor, perquè ho entens quasi tot. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El proper dissabte 11 de maig vin al Clínic Obert. Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic Barcelona participen tallers de ciència i salut, concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives i molt més. Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats. Dissabte 11 de maig, vin al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat amb el suport de la biotecnològica Amgen.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
We the people.
Vol
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'actualitat ens obliga cada dia a utilitzar determinades paraules i volem fer-ho bé, i ens hi ajuda cada nit l'Olga Clapés. Benvinguda.
Bona nit.
Avui quina paraula ha marcat la vostra feina?
Avui, ja fa uns dies, amb l'aigua que ha caigut aquests dies, hem parlat molt de la pluja.
Sí, s'ho mereix.
Sí, eh? I volem aprofitar per recordar que en meteorologia sovint fem servir plurals que no calen. Per exemple, pluges, vents, boires, cels, temperatures, quan en realitat el més genuí és dir-ho en singular, perquè és incomptable, no? Llavors, la pluja omple els pantans, no cal dir les pluges. Clar. Omplen els pantans.
O sigui, preferiblement sempre singular.
En singular, sí. Si no són coses molt concretes que parlis en plural, eh? I si una cosa té la pluja és que té molts sinònims, depenent de la quantitat d'aigua, de la manera de ploure. Tenim aiguat, aiguada, ploguda, plujat, plovisqueig, barrombada, diluvi, de vessall, borrascada, terrabastada, xarbotada, tamborinada, patac d'aigua, i tempesta o tempestat, mai tormenta, i tromba d'aigua, i no pas trompa d'aigua. Diuen que no plou mai a gust de tothom, hi ha gent a qui li parles i com si sentís ploure, sempre acostuma a ploure sobre mullat, i a mi no m'agrada la pluja ni que em ploguin crítiques, així que ho deixo aquí, que és tard i vol ploure.
És veritat, molt bé, molt ben explicat. Barrombada deu ser que en cau molta,
deu
no?
Deu ser molta, molta, sí, i tota de cop.
Aquesta paraula sona molt bèstia. Molt bé, moltíssimes gràcies,
bona
Olga Clapés, bona nit. De jazz ens arriba avui la nostra DJ del temps, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Què ens espera per les pròximes hores?
Doncs mira, he triat aquesta cançó del Frank West que es diu Rainy Afternoon, i la veritat és que no sabia que avui era el Dia Internacional del Jazz, eh? Ho he fet sense saber-ho.
Ah, jo tampoc ho sabia, m'estàs descobrint
no,
tu a mi ara.
M'ho han descobert fa molt poqueta estona, l'he triat pel títol, perquè és Rainy Afternoon, doncs per dir això, doncs que demà, aquest dia festiu, doncs tindrem un matí més estable, això no vol dir que es pugui deixar escapar alguna gota, però tindrem una tarda doncs amb més moviment, amb més ruixats, amb més tempestes, per tant, una tarda amb més pluja, fins i tot localment pot ser una mica més intensa cap al nord-est, per tant, ben bé fins al migdia es podrà aprofitar tot arreu, i després de la tarda doncs tindrem una tarda de més ruixats i més tempestes, que també són bona notícia, perquè això és aigua.
I tant que sí, hem de sumar litres.
Això, anem sumant aquests dies, la veritat.
Exacte, i a ritme, mira, pot ploure a ritme de jazz, m'encanta.
Sí, des de casa, no?
I tant que
de música
sí.
I pluja.
M'agrada molt la imatge. Molt bona nit, Gemma.
Bona nit.
Tres minuts i seran les 11 de la nit. Encara ens queda per escoltar, però, l'última cançó. Would have tried not to know how you are. Which of us got the raw deal. Sonen els Lovers amb el tema Boxer. La cantant demana a un boxejador que no la noquegi, a un desconegut que deixi de ser-ho. I a un amant, què li pregunta a l'amant? I was a dirt beneath whose wheel. Boxer, don't knock me down. Rider, don't ride me out. Stranger, let's not stay strange. Lover, are we going separate? I amb aquesta pregunta i aquesta melodia arribem al punt de cedir l'última paraula.
Soc el Nacho Martínez, director general d'Aural Centres Auditius, empresa dedicada a l'assistència a persones amb pèrdua auditiva, i anirem a la Titan Desert amb l'Aural Team amb la idea de conscienciar d'un fet que ens impacta. Només 3 de cada 10 persones que tenen pèrdua auditiva i podrien beneficiar-se de l'ús d'audífons en fan ús. Això és per motiu de l'estigma, de les pors, de les recances que existeixen encara entre molta gent respecte de l'ús d'aquests dispositius. Volem que la inspiració d'esportistes que són capaços d'assumir reptes de gran resistència esdevinguin exemples de superació per a aquestes persones. I anirem amb 20 participants, amb 20 titans, als quals els hi donem tots els ànims i moltes gràcies per ajudar-nos a transmetre aquest valuós missatge a tota la societat. Us desitgem a tots molt bona carrera.